Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora d'aquest Catalunya migdia després que a la primera us hem explicat les mesures que preveu el govern per fer efectiu el compromís de construir 50.000 pisos públics des d'ara i fins l'any 2030. La Generalitat vol que 20.000 d'aquests habitatges es comencin a aixecar ja l'any que ve i per això ja està identificant solars per tal de posar-los a disposició dels promotors en aquest pròxim hivern. També ens hem fixat en la inflació, que es continua frenant a Catalunya i ha caigut al nivell més baix des del març del 2021. Ara està a l'1,7% i la caiguda s'explica per la baixada contundent dels carburants i la caiguda lleugera d'alguns aliments bàsics. I també us hem parlat del suport de la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, a les polítiques migratòries italianes. Von der Leyen vol que la Unió Europea, igual que fa Itàlia, es plantegi crear centres de detenció de migrants fora del territori comunitari, seguint l'estela de l'extrema dreta de Giorgia Meloni. Què més podem destacar a aquesta hora, Joan Bota?
Doncs que Drets Socials xifren unes 8.500 les persones que han rebut una carta on els reclamen una part de la renda garantida que haurien cobrat de forma indeguda. És un cas que va destapar al matí de Catalunya Ràdio. Arran d'això, el secretari general de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno, ha avançat que els imports a retornar de mitjana són uns 7.500 euros i que es treballa per solucionar-ho.
Les famílies vulnerables al pes d'una administració que no ha actuat amb celeritat. Per tant, també estem en el redisseny de les prestacions socials de cara a les noves prestacions del futur, ara aprofitant l'ingrés mínim vital i la renda garantida de ciutadania, siguin prestacions basades en la interoperabilitat.
Guerra oberta entre la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona i el Gremi de Restauració per dur l'ordenança de les terrasses. Els veïns han presentat 18.000 firmes per modificar-la i fer-la més restrictiva. Els restauradors, de moment, n'han recollit 10.000 i entre diverses propostes volen ampliar els horaris i la mida de les taules. Ara l'Ajuntament té un mes per comprovar les signatures i un cop validades s'obrirà un termini de 3 mesos per ordenar-ne la tramitació. El president del Parlament de les Illes, Gabriel Lecent, de Vox, ha expulsat del ple les dues membres de la mesa socialistes perquè portaven samarretes amb imatges de les militants antifeixistes Aurora Picornell i les Roges del Molinar. Aquest era el moment, el que ara sentireu, que les ha expulsat de la cambra quan s'anaven a debatre les esmenes a la totalitat a la derogació de la Llei de Memòria Democràtica.
Lo que no se puede es exhibir símbolos ideológicos relativos además al debate que vamos a emprender en la mesa. Creo que se entiende bien.
Señor presidente, quizá vuelve a cometer un delito.
Señora Gómez, no tiene la palabra. Bien, si cometo un delito, aceptaré encantado la condena. Señora Garrido y señora Acosta, por favor, están expulsadas. Les ruego que abandonen la sala.
Els diputats dels partits de l'esquerra han abandonat l'hemicicle com a mostra de protest. El juny passat, el president de la cambra ja va estripar una fotografia d'aquestes militants antifeixistes que van ser assassinades l'any 1937. Per aquest motiu està imputat per un delicte d'odi. El corredor mediterrani estarà acabat a Catalunya d'aquí 2 o 3 anys, que serà quan tota la xarxa ferroviària tindrà ample europeu per afavorir el trànsit de mercaderies. Aquest migdia, la Generalitat i el comissionat del corredor han fet balanç de l'execució de la infraestructura que tants maldecaps provoca aquests dies als usuaris del Baix Penedès. Barcelona, Joan García.
El secretari d'Infraestructures del govern, Manel Nadal, ha donat les xifres.
Tot el corredor està en marxa i el nivell d'execució de l'obra també està cap al 65% en aquest moment. Molt elevat, no? Això ens satisfà i la previsió és que d'aquí 2-3 anys a Catalunya tinguem ja l'ample europeu a tot Catalunya.
La Generalitat reclama dotar de trams de via doble d'uns 8 quilòmetres al ramal Tarragona-Lleida-Saragossa per reforçar una futura terminal logística ferroviària a Lleida. El comissionat, Josep Vicent Boira, s'ha compromès a estudiar-ho.
I aquesta hora continua la tria dels membres dels tribunals populars del Tribunal Popular que han de jutjar la mort de Samuel Luiz fa 3 anys a La Corunya. Segons les acusacions, el van apallissar fins la mort per la seva orientació sexual. Enviada especial a La Corunya, Maria Núria Rebella.
La defensa d'un dels 5 acusats, que s'enfronten a penes d'entre 22 i 27 anys de presó, afirma que el crim no va ser homòfob. Se l'acusa d'haver iniciat l'agressió.
Nunca la condició sexual de Samuel, sino pues de Samuel, como podría haberle sucedido a cualquiera persona que se encontrase allí.
¿Está arrepentido?
Absolutamente.
L'advocat d'un altre dels encausats en demana la lliure absolució.
Catalunya migdia amb Òscar Fernández.
Doncs des d'ara i fins les 4 comentarem l'actualitat amb l'Alícia Puig, experta en polítiques públiques climàtiques en àmbit europeu. Bona tarda.
Bona tarda.
El Marcos Lamelas, periodista del Confidencial. Bona tarda, Marcos.
Bona tarda.
I la Gemma Aguilera, directora del Tot Barcelona. Bona tarda.
Bona tarda.
Els retrets que tingueu a fer-vos entre vosaltres els podeu fer ara o calleu per sempre?
Callem per sempre.
Què dius? Però si has acusat durament...
Se m'ha acusat de tenir un tracte de preferència en aquesta ràdio perquè tinc un cafè.
No, escolta'm. Aquí s'ha entrat, s'ha entregat el cafè, a la resta ni ens han preguntat.
T'he dit una cosa, jo no hi he tingut res a veure.
No,
la Gemma no me l'ha demanat, no he fet res.
L'he demanat i és més, no tenia...
Ni el director, ni el director.
No, jo tinc una aigua.
No, aquí...
No tenia diners per la màquina i alguna ànima caritativa.
Aquí hi ha dos nivells.
Doncs escolta, ja sabeu què heu de fer. Demanar que a vosaltres se us tracti igual. Igualtat per tothom. Jo estic a favor vostre. Si m'arriba a mi la crítica, jo, com a àrbitre, us dono tot el suport. Alicia, que li fa com més cosa dir-ho, no? El Marcos ha entrat directe a criticar, però l'Alicia és allò d'una mica...
El proper dia demanarem cafè, a veure si se'ns porta.
Exacte. Si llavors tindreu ja arguments per poder queixar-vos. Perfecte, molt bé. Doncs queda així. Mira, ja em diuen que què voleu. Ja, hi ha algú que s'ha donat per al·ludit. Però bé, si voleu, escolta'm.
No passa res.
Aquest és el moment. Ah, no, ara no. I així us podeu fer-vos les víctimes. Clar, no em van donar cafè. Bueno, no em vas demanar. Passen 6 minuts de les 3. Va, anem al primer tema, que ens ve des de fora. I els dimarts ja sabeu que saludem l'Empar Moliner. Empar, bona tarda.
Mira, Òscar, bona tarda. Tu saps que quan treballava per tu com una esclava cada dia, que és una cosa que vaig suplicar de no treballar tant, i se m'ha concedit, finalment. La meva feina principal quina era?
Portaves un cafè de fora, sí. De fet, et feia...
Doncs aquesta és la qüestió. Per qui em trobaràs a faltar?
Però, això, ara estem explicant interioritats. No et fèiem anar al cafè perquè ens comprés el cafè. No. Et fèiem perquè així durant una estona no estaves a la redacció i no ens atabalaves, que nosaltres estàvem acabant les portades i les entrades.
És mentida, això és mentida.
I tu venies i ens donaves conversa.
Sembla que la redacció sigui la NASA i que jo estava allà atabalant.
I llavors t'enviàvem a buscar un cafè fora i així durant mitja hora... podíem acabar la feina.
No és veritat, això.
Perquè anava així, això.
Baraibar no te la donaria. I a més, Baraibar, que és un home que és reciclat...
Què vol dir que és reciclat?
Que m'obligava a portar la seva tassa perquè no volia que gastéssim tasses de cartró.
És veritat.
O sigui, era un home ideal. Llavors, esclar, li havies de portar la seva tassa a la cafeteria, pagaves a la cafeteria amb un maletí, tots sabem que el que ens costava aquell cafè, un maletí com un segrest, un bitllets usats, i tornava. Però això és molt mentida, això que no estàvem fent les portades. En fi, no diré res, Fernández, perquè tinc un respecte
clar.
I perquè estàs cridat a grans feines radiofòniques,
sí,
però
segur,
no diré res.
Segur, sí. Va, molt bé. Escolta'm, el primer tema, que no va de cafès ni de Baraibar, no?
No, però és un dels temes que comentàvem sempre a la redacció, quan no havia anat encara a comprar el cafè.
Els que feien que t'enviéssim a comprar el cafè perquè callessis, però tirava.
No diré res, però és igual. Òscar se'n va la cantant de l'Oreja de Van Gogh.
Ui, sí.
Per segon cop. Això m'obligaria a posar alguna cançó del grup, però no ho faré per respecte a mi, sobretot. I en el seu lloc posaré una cançó, la versió de Corazón Contento, que fa un grup, alguns, els més boomers, el recordareu, que es va posar de nom i en homenatge a l'Oreja de Van Gogh, es va posar de nom El Frenillo de Gauguin. I sonaven així.
Tú eres lo más lindo de mi vida, aunque yo no te lo diga, aunque yo no te lo diga. Si tú no estás, yo no tengo alegría, yo te extraño de noche, yo te extraño de día.
El Frenillo de Gauguin, com l'Oreja de Van Gogh, fa un homenatge a aquelles parts d'alguns pintors cèlebres que podrien haver estat extirpades, i ho trobo un gran homenatge. En tot cas, Amaia Montero, que és la primera cantant del grup, l'única que tothom recorda com se diu, se'n va anar. I la substituta, que és l'eterna substituta, tot i que faci més d'una dècada que hi és, ara també se'n va. És una mala notícia per la música. Deixeu-me fer un cop més la meva teoria de la bomba clúster. Una bomba clúster és la que un cop esclata es multiplica com un gotim de raïm. Un efecte bomba clúster és el que es produeix quan un grup de música anuncia la marxa del cantant. Tu penses, si el grup no t'agrada, com és el cas, que s'acaba el drama. Dius, que bé, no sentiré mai més la Maya Montero cantant amb l'Oreja de Van Gogh. Mentida. Quan la Maya Montero va deixar el grup, vaig pensar que aquella veu de Bubu, que té la veu de Bubu, l'amic de l'Oso Yogi, desapareixeria per sempre, però no. Ella va seguir cantant i el grup va agafar una nova cantant. O sigui, la tortura és doble. Per una banda, la cantant sola, i per l'altra, el grup amb la nova cantant. Ara la història es repeteix i l'efecte clúster es multiplica. Per tant, amics meus, valor.
Hi ha molta gent que és fan de l'Oreja de Van Gogh i que fa unes quantes hores que sí, ho està passant o molt bé o molt malament, depenent de si s'alineen amb la Leire, que és com em sembla que es diu la cantant que ara ha anunciat que plega, o amb la Maya Montero, que hi ha el rumor que podria tornar. Però no sé si a la taula hi ha algú que segueixi l'Oreja de Van Gogh.
És una mica com els matrimonis. Això és els matrimonis,
compte,
eh?
Compte, tu,
per exemple, ets el nou.
Però l'Alicia és molt fan, diu, eh?
De l'Oreja de Van Gogh, no!
Però com que no?
Alicia,
No. Però si tinc gran respecte, però com pot ser això?
Però què vol dir que com pot ser això, en part? Qui no és fan
d'aquest
país?
No, però tu ets una persona correcta, una persona amb valors, i ets fan de l'Oreja de Van Gogh, però de quina Oreja de Van Gogh? De Bubu!
Però és que jo, en part, per sobretot, sóc dels 90, eh? I els dels 90 són molt de l'Oreja de Van Gogh. És la banda sonora de la nostra infantesa i primera joventut.
Els dels 90 us passa una cosa que és molt divertida, que no heu viscut als 80, que són el pitjor que ens ha passat a la història del món,
els
80.
I els dels 80 els passa que no van viure els 70 i els dels 70 que no van viure els 60. Vull dir, aquest argument el deu una mica fluix,
però els 70 i els 60 eren bons, però els 80 ja no, els 80 és Mecano. No, en una altra cosa.
Segons l'Empar, el món es va acabar quan es va morir el David Bowie. És a dir, a partir d'aquí ja resta sentit.
Una mica sí, eh? Una mica sí.
M'interessa l'opinió de...
Bowie és un dels artistes de la història del món, sens dubte, eh? Sens dubte, a l'alçada d'artistes clàssics. Bowie és un geni.
Vale,
sí.
Però a l'Alicia està amb Leire o
no,
està
jo volia preguntar a l'Alicia, com a fan del grup, què t'ha semblat tot aquest embolic de les últimes hores, si n'estaves a la cas? Perquè ara, clar, ara comencen a sortir entrevistes a la Leire de les últimes setmanes que semblava que estava deixant entreveure que algun embolic hi havia allà dins.
M'encanta sentir que ara estem al que no surti d'aquí.
Una mica sí.
No, jo penso que el que passa és que com ara hi ha aquesta retorn a les coses dels 90 i l'Oreja de Van Gogh torna a estar de moda, tornen a estar programats a moltíssims festivals, tornen a tenir molt èxit, a mi em sap una mica de greu que la que va estar allà en els moments durs que és la Leire, ara marxi i sembli que torni la que és l'estrella, que és la Maya. Ara, dit això, aquí es respecta les dues i sobretot es canten totes les cançons seves, a qualsevol festa que es posin es canten totes.
A mi em fa molta gràcia que...
No. I pregunta, la Leire també té veu de Bubu o no?
O sigui, no.
Veu de Bubu? Què és veu de Bubu?
Com es nota que ets dels 90? No has vist mai l'Oso Yogi, no? No has vist mai l'Oso Yogis que sou? De veritat, em teniu fatal.
Això ja no m'agrada. Quan de cop m'adono que no compartim referents... No he vist l'Oso Yogi.
Doncs l'amic de l'Oso Yogi, que es diu Bubu, té la veu de Maya Montero, ja t'ho dic ara.
Apa. Escolta'm. Bé. A mi el que fa molta gràcia és que a la Leire, el cognom aquesta noia...
A mi em surt Martínez, però crec que no és Martínez. No ho tinc clar.
Potser jo que és Leire Martínez. A la Leire encara és la substituta, i fa 17 anys.
17 anys.
Ja ha estat més anys la Leire que no la Maya.
És així. I per és que tant, no han tret en aquests
moments. Els matrimonis.
La titular hauria de ser
igual.
Leire, no?
Totalment, però perquè els CDs bons són de l'època Maya. No han tret cap hit igual en l'època Leire. Llavors,
bé.
No ha quallat.
Doncs ja ho veus, en
part. Tu, Òscar, si, per exemple, et separessis, cosa que no et desitjo, què faria la teva mare? O sigui, que n'hi hagués una altra, la teva mare amb qui aniria? O sigui, tota la vida amb l'ex. O sigui, la teva mare... No, o sigui, ja et podries estar 16 anys amb la nova, que la teva mare diria... Ai,
amb
ai
estaves,
quina llàstima, l'Helena. Ai, l'Helena.
Ai,
és que l'Helena molava.
Sí. Seria això, en efecte. Sí. Per tant, saps què? Per no provar-ho, deixem-ho estar. No ens separem. D'aquesta manera no ho provarem. No caldrà comprovar-ho. Empar, gràcies. Bona tarda.
De res. Adéu.
No hagués pensat que començaríem parlant de l'Oreja de Van Gogh. Però mira, escolta, entre la Leire i Maya i Leire. Tenim la actualitat política embolicada amb diversos casos, depèn de quin partit miris. Si mirem Esquerra Republicana, pràcticament cada dia tenim un nou capítol del cas dels cartells, del cas de l'Alzheimer, del cas dels Maragall, digueu-li com vulgueu. Esquerra ha enllestit la seva investigació interna d'aquells cartells amb què es burlaven de l'Alzheimer de Pasqual Maragall. Ha determinat que el culpable d'això va ser el seu exdirector de comunicació, Tolo Moya. És una informació que ha avançat avui RAC1, ha confirmat després Catalunya Ràdio. L'informe aporta el testimoni de quatre persones que asseguren que Tolo Moya va ser qui va executar i gestionar aquella campanya, que es va utilitzar, recordem-ho, en les últimes eleccions municipals per fer mal a Ernest Maragall, germà de l'expresident. Tolo Moya, però, en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, assegura que tot això és mentida i defensa que li han carregat el mort per tapar-se entre ells.
Ells estan intentant tapar-se ells i culpar algú que no és polític, que no té res a veure amb la política, que està allà com a tècnic, perquè no té família política que el defensi. I ha muntat tot això per tapar que un viceconseller estava quedant amb un noi que havia fet els cartells per entregar-li diners.
Un viceconseller, que seria Sergi Sabrià, i que segons Tolo Moya va enganxar infraganti en un bar quan pagava els serveis als nois que havien penjat els cartells contra els Maragall. De tot això, Tolo Moya assegura que en té proves, però quan han demanat aportar-les, el partit no li ha respost. Moya sempre ha defensat que qui va muntar la campanya B d'Esquerra va ser Sergi Sabrià. Aquest informe intern d'Esquerra també nega que el partit tingués cap estructura paral·lela i es limita a parlar d'una empresa que feia campanyes. Moya ha explicat que, després de tot això, ell continuarà amb la via judicial que ha obert. En breu, vol presentar una querella contra el partit. Encara no ha aclarit en quins delictes, tot i que avui ha parlat de frau que, segons ell, hauria comès Sabrià. Tot això enmig dels estirabots dels uns i dels altres, primer Oriol Junqueras contra Marta Rovira i ahir de Marta Rovira contra Oriol Junqueras. Rovira es va acomiadar com a secretària general d'Esquerra i a la tarda amb crítiques dures cap a Junqueras. Li va demanar que plegui, com ja ha fet tota la vella guàrdia, diu, d'Esquerra.
Aquest projecte el vam començar junts i encara som a temps d'acabar-lo junts. A mi m'agradaria que l'acabéssim plegats i no pas separats i dividits. Som a temps d'evitar una trencadissa.
Sense ser gaire explícita, però deixant-se entendre, la número 2 de la candidatura de Junqueras, Elisenda Alemany, ha contestat això avui des de Montjuïc.
Lluís Companys no era estimat per la burgesia, ni per alguns treballadors. Tampoc no era estimat per alguns treballadors. Però el país el respectava. Tot el país el respectava, encara que no pensés com ell. I aquest és el camí pel qual hem de transitar.
Aquestes declaracions les ha fet Elisenda Alemany des de Montjuïc, perquè, com dèiem, feia referència a Lluís Companys, perquè avui és l'aniversari de l'afusellament del president Companys. Hi ha hagut ofrenes de flors i, com a mostra de la divisió Esquerra Republicana, Oriol Junqueras i Marta Rovira han anat per separat en dos moments diferents per tal de fer les seves ofrenes florals. Jo ja no sé si la capacitat de sorpresa de tots aquests capítols d'aquesta crisi encara la teniu alta, si ja us espero qualsevol cosa, o què us sembla tot això, perquè l'espectacle des de ja fa setmanes és bastant lamentable entre els uns i els altres, i això encara queda perquè fins al 30 de novembre no hi ha el Congrés.
O una miqueta més enllà, perquè si el 30 de novembre no guanya per més del 50% dels vots una candidatura, haurem d'esperar 15 dies més a una següent votació. Jo només un apunt que no me'n puc estar de fer-lo. Jo crec que comparar el president Companys amb Oriol Junqueras costa molt d'empassar, eh? És a dir, per molt que vagis a la seva candidatura, per molt que tot, jo crec que estem parlant de figures molt diferents i crec que no fa cap favor tampoc ni a Esquerra ni a la història del país comparar a Oriol Junqueras amb Lluís Companys. Dit aquest apunt, que no me'n podia estar, jo crec que resulta curiós que Esquerra... A veure, ara Esquerra busca tancar aquesta crisi, ahir amb el comiat de Marta Rovira i avui amb aquest informe que conclou que el responsable és una persona de comunicació, és a dir, en un partit polític, en una empresa, imaginem-nos en una multinacional que es fabrica un cotxe amb un defecte, es tancaria una crisi culpant el mecànic? Segurament no. És a dir, les esferes polítiques en un partit, com en qualsevol organització, els líders, la cúpula, tenen l'última responsabilitat. I si aquesta persona va prendre aquesta decisió pel seu compte, com sembla que diuen, no?, i que, bueno, va tirar milles, malament, perquè la cúpula, per tant, va desatendre les seves funcions i responsabilitats dins del partit. I si aquesta persona va prendre la decisió amb l'aval d'aquesta cúpula, doncs aquesta cúpula també és responsable. A mi se'm fa molt difícil pensar que això hagi estat culpa d'un noi que portava la comunicació i que aquí ningú assumeixi responsabilitats. Jo crec que Esquerra, en el moment en què això va transcendir, hauria d'haver... Primera, ja, d'entrada, evidentment, no s'hauria d'haver fet, però transcendeix, el que has de fer és no tapar-ho, sinó sortir, donar explicacions i assumir responsabilitats, perquè segurament ara estaríem en un altre escenari molt diferent. Aquí s'ha barrejat, evidentment, la crisi pels mals resultats i el Congrés. Una crisi que ells mateixos han alimentat i que seguiran alimentant, perquè això, fins que arribem al 30 de novembre, doncs seguirà així. A qui perjudica això? Perjudica el partit, que el posa en risc a unes sigles que tenen més de 90 anys, doncs que perjudica al final a la societat i a la gent que els votin o no, al final tenen una imatge de la política que també és injust, que no és real. És a dir, campanyes bé se'n fan, però això no és una campanya bé. Això és una campanya de falsa bandera, és molt diferent, no? Jo crec que aquí el problema és que no s'han assumit responsabilitats, que s'ha intentat tapar i que ara la pilota és tan gran, que l'única manera que troben de tapar-la és amb la guerra de candidatures, no? I això, el resultat, és una imatge bastant penosa per tothom, votis o no aquest partit, no?
Sí, jo estic d'acord. A mi, jo no puc entendre aquesta lluita, que sembla que és una lluita per veure qui sabia menys coses. I en el fons, en política hi ha coses importants com és assumir responsabilitats com a president, com a secretari general. Si això passava dins del teu partit, tu no ho sabies, llavors tens un problema com a líder. Evidentment que ho havies de saber i que si no és deixadesa de funcions. Però a mi el que em passa amb aquesta lluita entre el sector Junqueras, el sector Rovira, de cara al Congrés, és que no m'interpel·la gens perquè no hi ha una explicació d'unes diferències polítiques. Hi ha una desafinitats personals, amb uns temes com d'afinitat, però en un nivell molt personal, i per tant em sembla que a nivell democràtic i de debat públic no aporta res. No aporta res perquè no hi ha un debat polític i estratègic i no hi ha diferències entre aquestes dues candidatures. Llavors, més enllà d'anar escampant aquestes coses dolentes i sobretot la sensació de que s'ha de saber perdre i que els draps bruts s'han de netejar a casa i que fan un flac favor al descrèdit dels partits i a sentir que són unes màquines operants que no funcionen i que tenen unes lògiques sectàries internes negatives.
Bueno, jo aquí ho veig una mica al contrari que tu, Alicia, perquè a mi m'agrada molt que no estiguin parlant de política i que sigui estrictament personal. Ho sento. En aquest sentit, i això, per exemple, quan jo que vinc del món de l'economia, a mi m'encanta quan hi ha directius d'empresa que s'odien. I tu saps que si es donessis pistoles es matarien a trets per la diagonal. A mi això sempre m'agrada.
Però perquè us agrada els experts, però dic que no enriqueix l'opinió pública quan hi ha diferències polítiques i és una cosa de pell, d'afinitats personals.
Bueno, però en aquest cas, això no es tria. En aquest cas estem parlant d'una gent que s'odia i que s'odia molt. I a més a més estem parlant d'un partit polític que es va negar en els últims 14 anys a tenir sectors organitzats, a tenir corrents d'opinió, i era... Nosaltres som un bloc, i aquí i funcionava així, i era molt difícil fer informació interna d'esquerra, perquè això, i la Gemma ho sap molt, que era una cosa monolítica. Ara el monolit s'ha trencat. El monolit s'ha trencat i ara... Pues, escolta... Clar, l'ideal seria una altra cosa. L'ideal seria que sortés un home bo, que retirés entre totes les candidatures i que aquest home bo pilotés una gestora durant 6 mesos i s'anomenés un successor en un altre clima. Perquè tens raó. Esquerra ha estat un partit important, ha estat un partit important pel país, han aportat coses, han fet moltes coses, i ara tot això, tota l'herència política, i fins i tot l'obra de govern, i no només l'obra de govern a la Generalitat, sinó en els ajuntaments, és a dir, tot el que ha portat Esquerra en aquest país, en molts sentits, doncs es pot acabar perdent. Però estem en una dinàmica en què no suporten.
Doncs mentre a Catalunya estem pendents de tot aquest embolic, a Madrid també tenen un altre embolic. I és que el Partit Popular creu que ha trobat definitivament el filó per provar de desestabilitzar el govern de Pedro Sánchez amb l'anomenat cas Coldo, la querella que ahir van presentar contra el PSOE per suposat finançament irregular a través de la trama de mascaretes. Els dona arguments, diuen els populars, per demanar als socis d'investidura de Pedro Sánchez que forcin el final de la legislatura. Avui el portaveu del Partit Popular, Borja Semper, ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio que tenen informació nova que situa el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, al centre de la trama al costat de José Luis Ábalos. Ahir, però, la querella que van presentar a l'Audiència Nacional es basava, recordem-ho, en una única notícia d'un únic digital, The Objective, que hauria constatat el cobrament de comissions il·legals a la seu socialista en plena pandèmia com a contraprestació de contractes públics.
Le puedo asegurar que tenemos información. Vamos a ir dando pasos en función, vayamos contrastando la información. Hay mucha gente que tiene información. Sorprende también el silencio de Esquerra Republicana de Cataluña. Sorprende el silencio del Partido Nacionalista Vasco y el silencio de Junts. Me aventuro a decir que lo que hoy es silencio, con el paso de las semanas, se va a convertir en una clamorosa vergüenza y van a tener que reaccionar.
Quan Borja sempre diu el silencio de Junts, avui a Telecinco han entrevistat a la presidenta de Junts per Catalunya, Laura Borràs, que ha fet unes declaracions dient que ningú no pot donar per segurs els vots de Junts per Catalunya en referència als socialistes i que molts han entès com obrir la porta a un hipotètic suport de Junts a una hipotètica també moció de censura dels populars.
No descartamos absolutamente nada. Nuestros votos no pueden ser dados por hechos en ningún caso, sin descartar ningún otro escenario, concentrándonos en el cumplimiento de unos acuerdos para los que se comprometieron y haremos valer ese compromiso.
Quan Laura Borràs ha vist que molta gent estava interpretant aquestes paraules com obrir la porta a una moció de censura al costat del Partit Popular a través de la xarxa X, ha volgut matisar que ella no estava obrint una porta a una moció de censura. I el PSOE, que sosté que és el PP qui ha de contrastar la informació periodística en què basa la seva querella i no els socialistes els que hagin d'aprovar la innocència. De tota manera, la portaveu del govern socialista, Pilar Alegría, no hi veu recorregut aquesta denúncia.
Yo no veo a Junts queriendo volver al pasado, volver al año 2017 de la mano de Vox.
De moment és una querella basada en una informació periodística anònima, una denúncia anònima, no se sap qui és qui hi ha al darrere, que apareix en un mitjà digital, però que no sabem si anirà a més o no. Borja sempre diu que el Partit Popular té informació nova i que aniran explicant en els pròxims dies, que assenyala Pedro Sánchez, però no sabem quina informació és, si la faran pública o no, i si no l'han aportat a la querella, per què no l'han aportat o no. Què us sembla tot plegat? És una fugida endavant dels populars? Creieu que hi ha base? Creieu que Pedro Sánchez podrà aguantar aquest clima tan tensionat a Madrid al voltant del seu govern?
Jo crec que Pedro Sánchez ja ha demostrat que té més de 7 vides i que és capaç de superar doncs, moltes adversitats, però jo crec que ara el PP s'ha trobat també en pes. Vox ha començat aquesta via judicial, Vox ha començat aquest enfrontament directe. Si el PP no s'assumava aquest carro, el PP quedava despenjat d'aquest bloc de dreta, extrema dreta, i per tant, d'alguna manera, perdia totes les seves opcions. Se la juga segurament al tot o res, però si havia, entre cometes, de sumar en aquesta guerra. Ja es veurà si les proves que tenen són o no són reals, però sí que és veritat que és una pràctica que no és la primera vegada que veiem de filtrar unes informacions que poden ser reals o no en un mitjà de comunicació i a partir d'aquí un jutge agafar una còpia impresa d'aquell digital i amb allò començar doncs, una batalla o una investigació judicial. No? El modus operandi jo crec que no és nou, I caldrà veure, efectivament, fins a quin punt el PSOE pot resistir aquesta pressió, tenint en compte que el PSOE està a la corda fluixa, no només per aquesta pressió per aquí, sinó perquè està amb una minoria molt clara i té diversos incendis que fan trontollar aquesta aritmètica. Ara bé, jo crec que Pedro Sánchez doncs, ja ha demostrat que sobreviu a moltes inclemències i que aquesta doncs, pot ser una altra. Se'm fa difícil pensar que Junts o altres forces puguin retirar el suport a Pedro Sánchez per donar-li suport a Feijó amb una majoria necessària de Vox. Això a mi, aquest escenari, se'm fa difícil i tinc la sensació que serà una nova edició d'aquesta més pressió al govern espanyol perquè compleixi els seus acords que no pas una amenaça real de donar suport i menys en la línia i la deriva en la que està el PP i Vox.
Bueno, a veure, jo crec que hi ha sectors a Junts que sí que volen utilitzar qualsevol cosa per desestabilitzar Espanya, perquè consideren que un entorn de desestabilització serà millor per afavorir les condicions necessàries per tornar a engegar.
Però desestabilitzar Espanya és donar-li la presidència a Feijó amb el suport de Vox? Això dona un escenari millor per negociar el que sigui? Bueno, pregunto, no sé.
Hi ha sectors que diuen que l'important és desestabilitzar i que l'estratègia que s'ha portat fins ara no és la correcta. I jo crec que Borràs es fa ressò d'això. Per què Borràs rectifica? Perquè Puigdemont no està en això. Puigdemont no està en això. I quan Borràs ha vist que s'ha passat de frenada, doncs, clarament ha rectificat. Perquè Puigdemont no està en això i, per tant, el gruix del partit no està en això. Està per mantenir feble a Sánchez sense pressupostos i esperar a que es pugui materialitzar l'amnistia. I aquest és el... Però també... ara a Espanya pot passar qualsevol cosa. És a dir, el PP que alliberarà Chapote no pot pactar una amnistia amb Puigdemont, que no ha fet res. Ara podem pensar que això és impossible, però és que fa 4 dies, des de que te vote Chapote, van agafar i van dir que Chapote al carrer. És a dir, això ha passat. Llavors, Madrid està en una dinàmica molt boja. En tot cas, ha sortit Isabel Díaz Ayuso dient que amb Junts no, i que Junts és un enemic d'Espanya i que Junts no és de fiar, i, per tant, ja anticipant-se a la rectificació de Borràs, abans de que rectifiqui Borràs, la guardiana de les essències ha dit que no, que amb Junts no. És a dir, sembla ser que és millor anar amb Vox que amb Junts. Tot plegat és una mica surrealista.
Jo crec que, o sigui, tornant una mica al tema de la querella del PP, que, per una banda, tenim, no?, el cas aquest de Coldo i d'Avalos, que s'ha d'investigar fins al final, i després hi ha com aquest doble salt mortal que ha fet el PP, no?, agafant-se aquesta notícia de The Objective amb aquests testimonis anònims, com per fer aquest doble salt mortal i lligar aquesta cosa concreta d'un estudi que està fent l'informe de la Guàrdia Civil i tot el cas de Coldo Avalos, a lligar-ho amb el PSOE i, per tant, de nou, tornar, i potser em repeteixo, però com aquesta sensació de desgast democràtic permanent, d'intentar trobar la corrupció permanent. I en el cas de la querella, i això ja s'haurà de veure, també és veritat que és curiós que sigui posada en el dia d'avui quan l'Audiència Provincial de València ha condemnat a 10 anys i 5 mesos de presó a
Eduardo Zaplana,
no? Llavors, com aquesta sensació constant de que hi ha, de que la corrupció és una cosa com que existeix en tots els partits i que ocupa, perquè això sempre passa, que és quan algú presenta una querella, ocupa molt espai mediàtic, i després, quan aquesta querella no arribi enlloc, que jo, mira, m'aventuro a dir que probablement aquesta no arriba enlloc, després, si m'equivoco, ja demanaré, diré que m'he equivocat, no n'ocuparà cap. I, per tant, tenim aquest fang mediàtic, no vull dir com en aquest espai, però que de cop és una cosa molt important i que crida molt l'atenció i que ajuda a crear aquesta sensació de que la política és una cosa corrupta, bruta i un problema per la ciutadania.
A veure, però el cas Coldo és un cas greu. El cas Coldo
sí,
és un cas...
Sí, i que s'ha d'arribar fins al final.
És un cas greu. I en l'informe de la UCO és molt dolent per Coldo, per Ábalos, per Aldama i pel coronel de la Guàrdia Civil.
Sí, Marcos, però d'això...
És a dir, tu no pots tenir aquesta xarxa organitzada per estar cobrant, per tenir a l'amant de l'Ábalos allà a pagar-li el lloguer. És a dir, això...
Marcos, si tot això que està a l'informe... Ja, però d'això a lligar que hi ha gent entrant en maletins plens de diners a Ferraz, no, és un salt mortal.
La querella no té futur. Estic absolutament d'acord amb tu. La querella, jo crec que la presenta una mica per sortir al diari el dilluns. L'anuncien el diumenge perquè volen ser portada i captar titulars el dilluns. Però jo crec que això no té una trajectòria legal que pugui tenir incidència. Ara, jo crec que el cas Ábalos potser no mati a Sánchez, però té a Sánchez una situació molt dolenta. Ábalos està viu. Està a l'escó. Està emprenyat. Necessita calés. És una combinació pel govern molt dolenta.
Totalment d'acord amb això.
Molt dolenta. Llavors, clar, Sánchez sobreviu a tot. Sí, sobreviurà a això...
Sí, és sens dubte una situació molt delicada, i per això jo dic que l'informe de la UCO és preocupant i s'haurà d'arribar fins al final. Ara, jo el que sí que critico és aquesta sensació de que anem en la política del doble salt mortal i d'anar fent les coses grans, i del que és el cas d'un concret que s'ha d'arribar fins al final, de cop maletins amb bitllets a Ferraz. Home, això crec que desgasta la democràcia.
I enmig de tot aquest embolic i tots aquests escàndols i les acusacions dels uns i els altres, els governs català i espanyol intenten recordar que ells proven de gestionar i proven de fer mesures. Avui tenim mesures tant anunciades a Barcelona per part de la Generalitat com anunciades a Madrid per part del govern espanyol per intentar fer front al gran problema que està monopolitzant també el malestar social, especialment entre els joves, que és la falta d'habitatges. La Generalitat anuncia que com a mínim 20.000 dels 50.000 habitatges públics que va anunciar el president Salvador Illa al Parlament de Catalunya es podrien començar a construir l'any que ve i que estarien enllestits l'any 2028. El govern ha aprovat avui les mesures que desplegarà per incrementar el parc d'habitatge protegit mobilitzant sòl i diners, però també un pla per facilitar que els joves puguin comprar habitatge lliure. I el govern espanyol ha anunciat avui que obligarà que tots els habitatges de lloguer temporal, els d'ús turístic i els que s'ofereixen per habitacions estiguin inscrits en un registre únic i que compleixin la normativa. És una de les mesures, juntament amb la pròrroga del bo de lloguer pels joves, 200 euros, que ha aprovat el Consell de Ministres per regular el mercat de l'habitatge i facilitar-ne l'accés. Que no sé si creieu que aquestes mesures es notaran, no es notaran, tindran incidència o no. Hi ha qui diu aquest bo, per exemple, el que pot fer és que els que tenen un pis encara pugin més el preu, perquè si saben que t'ajudaran amb 200 euros, escolta'm, com que no, moltes comunitats autònomes no estan a més aplicant el topall en el preu dels lloguers, doncs fa que els propietaris puguin apujar el preu, però bé.
Bueno, és que, clar, el tema és molt complex, la vivenda. La vivenda és molt, molt, molt complexa. Estan molt bé les mesures de la Generalitat, perquè van a generar oferta. Per posar una mica d'aigua al vi, avui la portaveu, abans de que marxés de la roda de premsa, ja ha anunciat que el gruix dels pisos seran segona i tercera corona. Per tant, farem els pisos on no vol viure la gent. No, no, a veure, escolta, està bé, eh? És millor ara que no hi ha cap. És a dir, però és molt problemàtic. És molt important la celeritat, la Generalitat vol agilitzar els tràmits, això està bé, el problema és que només amb això no ho assoliràs. És només prohibint Airbnb no ho solucionaràs. Necessites un pla molt global, molt complex, amb específic per l'entorn, per cada entorn. El que val per l'àrea metropolitana, per Madrid, no val per Salamanca.
A Catalunya, el que sí que es notaria és, si la Generalitat desplega el règim sancionador, que ara no existeix i és molt urgent, del topall de regulació, ara mateix no hi ha un règim sancionador, això per mi és una urgència absoluta, i l'altra és que el govern de l'Estat, en comptes del registre, de la finestreta aquesta única, per registrar els pisos temporals i turístics, que a més ve d'una directiva europea, el que fa és prohibir els lloguers de temporada, o sigui, bueno, prohibir, regular els lloguers de temporada perquè també tinguin regulació de preus. Això són les mesures de xoc que podríem veure resultats en un any del mercat d'habitatge.
Jo no soc molt fan, eh?
Bueno, ja ho entenc, però jo et dic que et donaria resultats, perquè ja només ara, amb el que tenim de lloguers de temporada, ja s'ha aconseguit que en 6 mesos de regulació a preus a Catalunya hagin baixat entre un 3 i un 5%. Si regulem els lloguers de temporada i també tenen regulació de preus i tenim un règim sancionador, veuríem baixades en un any d'un 10 un 15% de preus de lloguer. I d'això, bueno, és que n'estic convençudíssima. Llavors, està molt bé que hi hagi més construcció d'habitatge públic. N'hauríem de construir 50.000 cada dos anys en els propers 20 anys i seguiríem tenint un problema. I, així, una última cosa, el mercat de l'habitatge sempre ha d'estar regulat. Fins i tot llocs com Àustria, on ciutats com Viena, la capital d'Àustria, tenen un 50% d'habitatge públic, l'habitatge privat també està regulat. A nivell de preus, a nivell de impostos superiors a partir de la compra del teu segon i tercer habitatge, i per tant, la solució mai és més habitatge públic. O sigui, no és, o sigui, és una part de la solució, però ens equivoquem si pensem que això és la cosa única. No. El mercat de l'habitatge, per definició, té un punt especulatiu que ha d'estar regulat per garantir-lo com a dret.
Sí, jo estic totalment d'acord que si al final tampoc no hi ha un marc que sancioni els incompliments de la normativa, al final no serveix de res. Barcelona, el seu grandíssim problema, a banda, efectivament, dels preus altíssims de compra o de lloguer d'un pis que estigui en el mercat, ja no parlem d'oferta pública, que en falta moltíssima, és que aquests lloguers de temporada no tornen al circuit de lloguer permanent, perquè tenen màniga ampla per tenir uns preus molt més alts dels que podrien obtenir. Si això no està perfectament regulat, si això no està sancionat en cas d'incompliment, doncs evidentment no serveix per res. I jo també penso que si tu dones aquest bonus de 200 euros i no hi ha aquesta regulació o aquesta sanció, el propietari te'n dirà, encara que sigui 50 euros, 60 euros, el que sigui, perquè ja et sortirà millor del que et sortia, no? I si no ets tu, ja vindrà un altre, perquè aquesta és una altra. Hi ha moltíssima gent que busca habitatge. Per tant, si tu no estàs disposat a pagar 1.000, segurament darrere teu en vindrà un altre que sí que els acabarà pagant, no? Llavors, jo crec que estem en una situació que si no hi ha uns límits legals molt clars, doncs això anirem parlant-ne durant anys, farem comissions d'experts, farem modificacions legals o el que sigui, però no ens en sortirem.
Bueno, jo us adverteixo que jo us veig molt entusiasmades amb el control de preus. El control de preus està estrangulant el mercat.
Però quin mercat?
Bueno, el mercat a Catalunya està baixant l'oferta de manera dràstica pel control de preus.
Però és mentida. Quines dades tens per avaliar això?
La va donar la consellera la setmana passada. Hi ha molta menys oferta, però molta menys...
Les dades del govern, per ser, és el que deia l'Alícia, que el preu havia baixat entre un 3 i un 5%, però que la cara B era que havia baixat un 17% l'oferta de...
Perquè s'ha anat als temporals, perquè quan tens aquesta escletxa tan gran se'n va als temporals, però això és lògic, Marcos? No és que estiguis escanyant la demanda, és que és una altra demanda de lloguer, però que se'n va...
El control de preus, jo sé que sou molt fan, però escolta'm, però no. El control de preus, que és mesura fàcil per govern totalitaris, no funciona.
Alemanya és un govern totalitari que té regulació de preus des del 1971, Marcos? Des del 1971.
El control de preus no ajudarà. Igual que no ajuda el bono. El bono tampoc ajuda.
Marcos, la ciutat de Berlín té els preus regulats des del 1971 i el 80% de la població viu de lloguer. T'ho dic perquè aquests mantres que repetiu de que estrangularà el mercat...
Però ho està estrangulant. No és un mantra, és que ho està estrangulant.
Però, Marcos, tu creus que estrangula quan va de lloguer residencial?
Una llei de vivenda que només s'aplica a Catalunya.
No, tens el topall de preus. El topall de preus només s'aplica a Catalunya. La llei d'habitatge s'aplica a tot l'Estat. El topall de preus s'aplica només a Catalunya. I, per tant, com tenim una escletxa molt gran, que des del minut 1, des dels moviments socials es va avisar que és si no es regula el lloguer de temporada, tindrem una escletxa i marxarà l'oferta cap allà, és el que ha acabat passant. És així. Ara, si tens una regulació de preus també els lloguers de temporada i un règim sancionador, de veritat, en un any estem parlant de 10-15. Si ara ja hem vist una baixada del 3 i el 5%, amb això aconseguirem baixades del 10-15%, perquè necessitem mesures de xoc. Per això hi ha hagut aquest diumenge la manifestació a Madrid, a Barcelona hi ha la manifestació convocada ja pel 23 de novembre. Necessitem mesures. No s'hi val prometre a la gent que tindrem 50.000 pisos d'aquí 5 anys. És que no importa.
És que això, necessites
que importa. Baixades.
Això és molt important.
El 40%, es dedica el 40% del salari, la població de l'àrea metropolitana, a pagar el lloguer. Aquesta gent li dius que és molt important i que s'esperin 6 anys? El 40% del seu salari, Marcos.
Però tu necessites generar oferta, perquè estem així...
Quan més s'ha generat oferta a la història d'Espanya, que és durant el boom, és quan més han pujat els preus. No aplica, com us creieu vosaltres, la llei de l'oferta i la demanda en el mercat immobiliari. I això és molt important que es comenci a parlar. Quan més oferta s'ha creat, més han pujat els preus. Perquè és un mercat que, si no està regulat, permet l'especulació.
Falten 18 minuts per arribar a les 4. Veurem, de moment tenim aquestes mesures anunciades per la Generalitat i també pel govern espanyol. Veurem si això té incidència o no. I després també les mesures de pressió per part de, sobretot, el sindicat de llogateres i altres moviments socials, que no només fan aquestes manifestacions, sinó que també comencen a parlar de la possibilitat de fer una vaga de lloguers i que, per tant, demanar a la gent que no paguin el lloguer. Veurem si això té recorregut o no, si tira endavant i si té èxit o no. En tot cas, que és evident que s'estan movent coses, tant des de l'administració com especialment des dels moviments socials, per tal de posar al centre del debat el problema de l'habitatge que afecta tantíssima gent al nostre país. 18 minuts per arribar a les 4. Fem una pausa i de seguida un altre tema que també és molt polèmic. Què fa la Unió Europea amb els migrants que arriben als seus països?
Tens el cotxe avariat a la carretera? Prem el botó RAC i sabrem on ets. Contracta la nova assegurança connectada RAC amb un dispositiu d'emergència que geolocalitzarà la teva ubicació. Només has de prem el seu botó RAC. No cal ni que ens truquis i vindrem encara més ràpid. Assegurança de cotxe connectada RAC. La millor protecció.
RAC. I som per ajudar.
Contracta energia fàcilment a bons preus amb Bon Preu Esclat Energia i estalvia la teva factura de llum. A més, contracta ara i et bonifiquem 60 euros a la guardiola. Gaudeix d'una àmplia varietat de plans, energia verda i sense permanències. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia i festa dels nostres. Bon Preu i Esclat.
Vaig triar un somni. Vaig triar el risc. Vaig triar el patiment, la incertesa, l'estrès, les nits d'insomni. Per què hauria de renunciar ara al plaer de triar amb quins bancs vull treballar?
Poder triar
és el teu poder. Banc Sabadell.
Imagina't que viatges en el temps fins d'aquí a 10 anys. Tot seria diferent, excepte...
Excepte el teu Mazda CX-5 o CX-60, ara amb 10 anys de protecció. A més, 3 anys de manteniment i 3 anys d'assegurança de regal. Promoció vàlida finançant amb FlexOpción a través de Santander Consumer. Veure condicions de Mazda Ponés.
Xarxa de concessionaris Mazda de Catalunya.
Si et vacunes contra la grip i la Covid, redueixes el risc de contagi i fas que les persones més vulnerables estiguin protegides. Com la Laura, que està embarassada. O en Manel, que té 85 anys. Demana cita a La Meva Salut, a citasalut.gencat.cat o al teu CAP. Propaguem la vacuna. Vacuna't. Passa-ho. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
El Paradís de les Senyores. Cada tarda, de dilluns a divendres, a la plataforma 3CAT i a TV3.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Només vull miel.
Ningú s'enamora de la seva placa d'inducció. Però quan cuines amb una placa amb extractor silenciós integrat de Miele i descobreixes que pots cuinar i xiuxiuejar alhora, és difícil no acabar estimant-la per sempre. Una vegada Miele, sempre Miele.
Només vull Miele.
Troba noves oportunitats laborals al Saló de l'Ocupació. Un únic espai amb tota la informació per millorar el teu perfil professional, conèixer els sectors i les professions amb més demanda, accedir a eines útils per trobar feina i connectar amb empreses. T'esperem al Saló de l'Ocupació el 23 i 24 d'octubre al recinte Montjuïc de Fira de Barcelona.
Catalunya migdia.
Passa un minut de 3/4. Ara ens volem fixar en el tomb que estaria disposada, sembla, a fer la Unió Europea en matèria migratòria. Brussel·les està pensant molt seriosament a obrir centres de deportació fora del seu territori, fora de la Unió Europea, per enviar-hi allà els migrants en situació irregular. És l'estil del que acaba de fer el govern italià de la líder d'extrema dreta, Giorgia Meloni, que n'ha construït un a Albània. Avui, von der Leyen, la presidenta de la Comissió Europea, ha enviat una carta als 27 estats membres per plantejar-los ja aquesta línia d'actuació. Saludem la Gemma Pinyol, que és directora de Polítiques Migratòries i Diversitat a Instrateges i investigadora associada al GRITIM, Universitat Pompeu Fabra. Gemma, bona tarda.
Hola, bona tarda.
En el fons, la Unió Europea vol fer el mateix que ja va fer al seu dia el Regne Unit amb Ruanda, però la Unió Europea no els enviarà 6.000 quilòmetres, sinó més a prop. Per què? Ja hi ha tants països de la Unió Europea que estan disposats a prendre una mesura com aquesta?
Sembla que corren mal temps en aquest sentit per protegir el dret d'asil, perquè la proposta que fa la von der Leyen, que no és ben bé de persones en situació regular, sinó d'aquelles persones que són sol·licitants d'asil i se'ls ha denegat, i per tant es queden en una situació, diguem-ne, de buit legal, puguin ser retornades. Però de fet, en el fons, és el que dius, estem imitant el model de Ruanda, que va ser durament criticat, ACNUR, Nacions Unides, tot el conjunt ho va criticar durament, i a més el que em sembla més preocupant és que just avui la Comissió també criticava a Polònia per estar posant en, diguem-ne, en una situació de stand-by el dret d'asil al seu país. Per tant, hi ha una certa contradicció en el que ha fet la Comissió per una banda i el que està dient la presidenta de la Comissió. I això també em sembla, com a mínim, preocupant, perquè no cau d'entendre quin és el missatge que ens està enviant von der Leyen.
I això és una política transversal, podríem dir. És a dir, Itàlia ho està fent un govern que és d'extrema dreta, però a la Unió Europea hi ha governs de dreta, de centre, d'esquerra, socialistes... Tots estan bastant en la mateixa línia o hi ha algú que proposi una mesura totalment diferent?
Jo crec que aquesta mesura posada sobre la taula és la primera vegada i hem de veure com reaccionen els estats membres. Intueixo que hi haurà alguns estats membres que això no els agradarà, però precisament pel que et deia del que és la veu de la comissió i la veu de la comissària, de la presidenta de la comissió, perquè és estrany i doncs hi ha aquí una mena de garbuix que no acabem d'entendre perquè aquest gir que tots els mitjans en aquest moment estan considerant que és un gir a la dreta d'una figura de la democràcia cristiana, quin és el límit i com això ho vendrà a altres països que no tenen per què assumir amb la mateixa naturalitat que sembla que assumeix ella el discurs de Meloni i les seves opcions.
Clar, sempre hi ha hagut des de moltes associacions crítiques a alguns centres d'internament dins de, per exemple, l'estat espanyol o dins de la Unió Europea. No volem ni pensar com deuen ser aquests centres d'acollida fora de la Unió Europea. Hi ha alguna mena de control de com són aquests centres o com els hem d'imaginar?
no hi ha control, i aquesta és una de les raons que més preocupa. És dir, el que estem fent ara és intentar que posar el dret d'asil en dubte, no fent-ho directament a casa, sinó evitant que passi a casa. I, per tant, ho externalitzem una vegada més a països tercers. La idea aquí és que ens podem vulnerar, diguem, a la Convenció de Ginebra, perquè, de fet, no els estem expulsant als països d'on són d'origen, però els ho fem en un mig país on no sabem quines condicions tindran i que, a més, no tenim garanties de que no siguin també retornats als seus països d'origen. És a dir, és una deixadesa en aquest sentit de responsabilitat. I, clar, preocupa perquè quins controls hi haurà? No hi haurà control, no podem fer de controladors del que passa en un altre, en un país tercer. I si nosaltres, com bé dius, ja tenim problemes de vulneració de drets i de garanties fonamentals en els nostres territoris, i necessitem un territori tercer que, a més, en el cas concret d'Albània, tampoc està en la llista dels que més respecten els drets fonamentals de les persones.
Clar, és fàcil pensar que un país que és de fora de la Unió Europea i ara rep una oferta, entre cometes, de la Unió Europea per acollir aquests centres d'acollida, demani alguna contraprestació. Què pot oferir o què és el que ofereix la Unió Europea a aquests països tipus Albània que acolliran aquests refugiats?
Com que ara damunt el que ja és un acord bilateral, el que s'ha de preguntar és què ofereix a Itàlia en el cas d'Albània, però en general el que s'ofereix, i això passa en altres negociacions on hi ha aquesta externalització, i si els demanen els països tercers que facin de gendarmes de les fronteres de la Unió, bàsicament són contraprestacions que poden anar des de les liberalitzacions de visat a un caràcter, diguem, preferencial en negociacions de tipus comercial. I a més, hi ha altres coses que segurament mai no sabrem, que és part de la problemàtica que tenim, és que no sabem mai ben bé quines són aquestes contraprestacions. I hi ha una més una dinàmica que és molt perversa, perquè en el moment que tu depens d'un país tercer per fer qualsevol acció d'una política pròpia, aquest país sempre pot demanar més. I per tant, causen una dinàmica on has d'anar acontentant aquestes demandes. I per tant, és posar la situació de la teva sobirania nacional en mans de països tercers que faran i demanaran el que voldran, sabent que en aquest sentit et tenen collat i que és part de la teva decisió haver-los donat tot aquest poder, diguem-ne, en aquests països tercers.
A més, és frustrant que un ens com la Unió Europea sigui incapaç de tenir una política migratòria. És a dir, primer es van fer acords amb Turquia, amb el Marroc, per tal que evitessin que arribessin fins al territori de la Unió Europea. Ara, aquests centres que es fan externalitzats. És la incapacitat de trobar unes mesures, una política migratòria, per tal d'assumir-ho la mateixa Unió Europea i haver de buscar el tercer que li treguin, entre cometes, el problema de sobre.
Sí, jo crec que hi ha una cosa que diu la carta, que és certa, que diu que hem de tenir idees i hem de fer propostes imaginatives, això ho diu la carta de la von der Leyen, i jo crec que en això estem tots d'acord, que cal pensar i donar voltes. El que no s'hauria de fer és vulnerar els drets de les persones, perquè aleshores la construcció del projecte europeu fa aigües per totes bandes. Jo crec que aquí s'ha generat una dinàmica que, a més, fa creure a la població que gestionar la immigració és molt complexa i és molt difícil, i és veritat que hi ha complexitats, però nosaltres vam atendre, no fa tant de temps, a un número ingent de persones que fugien d'Ucraïna amb una capacitat de fer-ho que jo crec que ha sigut notable. Per tant, no és tant una qüestió que no tinguem els instruments, sinó que no els volem posar sempre a disposició i que, a més, estem construint cada cop més una narrativa que criminalitza a la població estrangera i, en aquest cas, persones refugiades, és a dir, que surten dels seus països perquè estan buscant protecció bàsica, de sobreviure, de no vulneració de drets. I haver caigut en aquesta trampa jo crec que és un gran perill que estan molts partits de tots els països de la Unió i que en aquest cas ho ha portat també la presidenta de la Comissió a les institucions europees.
Mm-hmm. Alicia, Marcos, Gemma, no sé què us sembla aquesta mesura, diguem-ne, que proposada de moment per von der Leyen, però seguint l'exemple de Meloni, aquí, per exemple, vam sentir l'altre dia com Alberto Núñez Feijóo va anar de visita a Itàlia i va lloar la manera com Itàlia estava gestionant la immigració, és a dir, que és unes mesures que ja s'estan aplicant a Itàlia, però que hi ha altres partits i altres països de la Unió Europea que compren la idea. No sé què us sembla.
A mi em sembla que no és la resposta que ha de donar la Unió Europea, que fa bandera d'una protecció de drets humans i d'uns valors que, per mi, no corresponen en aquests centres de detenció. I, en tot cas, caldrà veure com evoluciona aquesta proposta, però jo no hi puc estar en absolut d'acord i em sembla que és un error que contradiu novament i que, per altra banda, posa de manifest que, efectivament, la Unió Europea no té una política migratòria ni comuna ni dibuixada, ni tan sols, no? I tornem a tenir que cada estat va pel seu compte quan estem parlant d'una problemàtica que és global i que no se soluciona ni amb centres de detenció ni amb decisions d'estats on hi governen partits d'extrema dreta, no? Mm.
Jo estic d'acord amb el que deia l'experta.
La Gemma Pinyol.
La Gemma Pinyol, gràcies.
Que la tenim en línia.
Gràcies. Que polítiques com aquestes creen una narrativa cap a la ciutadania de que és molt difícil gestionar la immigració, és una cosa molt complicada, i en el fons, com ella bé explicava, vam gestionar centenars de milers d'immigrants amb la crisi ucraniana. Fa 4 mesos la Unió Europea aprova el pacte sobre la migració i l'asil, i per tant, el que ens trobem és que, a part de que molta gent explica, i això suposo que la Gemma Pinyol ho podria desenvolupar més, però que aquests centres tenen un punt simbòlic que en el fons no tenen una afectació real d'organitzar, sinó que és una externalització de cara com de la narrativa i simbòlica, i que ajuda sobretot com aquesta idea d'una deshumanització, d'aquest allunyament. I per tant, jo crec que el que fa uns anys ens semblava una absoluta barbaritat que proposés Boris Johnson, ara no podem tolerar que ho proposi la Unió Europea com una cosa normalitzada quan no ho és.
Ens queda un minut per acabar, per tant, fer una cosa, no sé si el Marcos volia fer alguna cosa.
El mal sempre es subcontracta. És, diguem-ne, un principi fonamental. Llavors, això és subcontractar el mal i no arregla el problema. No, evidentment, no es fa millors, diguem-ne, ni com a europeus ni com a països, però, diguem-ne, sembla ser que aquesta és una línia d'una determinada dreta per intentar frenar la pujada de l'altra dreta.
Gemma Pinyol, directora de Polítiques Migratòries i Diversitat a Instrategis. Gràcies per atendre'ns i bona tarda.
Gràcies a vosaltres i bona tarda.
I també gràcies a l'Alícia Puig, al Marcos Lamelas i la Gemma Aguilera. Gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
Gràcies.
Adéu. Queden 4 minuts per arribar a les 4, una mica de publicitat, i de seguida la tarda de Catalunya Ràdio, avui amb Carlos Baraibar. Tenim la carot malalta, per tant, segur que demà ja la tenim entre nosaltres, i de moment el Carlos Baraibar, que farà avui la tarda de Catalunya Ràdio. Nosaltres tornem demà a partir de les 2. Bona tarda de dimarts a tothom.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández. Catalunya Ràdio. Tornen els Premis Regió 7, la gala que reconeix els mèrits i el talent de tot un país, amb una edició especial per celebrar els 45 anys del diari. Dimarts 22 d'octubre a les 7 de la tarda, al Teatre Cursal de Manresa. Reserveu-vos la data i aconseguiu entrada gratuïta a cursal.cat. Amb el suport de CaixaBank, Endesa, Diputació de Barcelona, Ajuntament de Manresa, ICL i Volvo Motorcat Premium.
Això havia de ser un cap de setmana romàntic i no el túnel del terror.
Jordi Galceran i Sergi Belbel tornen amb una comèdia de por, amb Mireia Portas, Ivan Lavanda, Anna Güell, Lluís Villanueva i Joel Cojal.
No hi ha res com una escapadeta a la muntanya per conèixer millor la teu parella.
Turisme rural, a partir del 18 de setembre al Teatre Borràs. Més informació i venda d'entrades a balenambio.com.
Blancs, negres, rosats, escumosos. Saps quins són els millors vins de Catalunya? Consulta els guanyadors dels Premis Vinari al diari vadevi.cat.
Jo vaig triar el què. Jo vaig triar on, el quan i el com. Qui millor que jo podria triar amb quins bancs hauria de treballar?
Poder triar és el teu poder. Banc Sabadell.
Oberts a l'esport, a la cultura, a la política. Oberts a l'actualitat. Oberts a tot el que passa a la teva ciutat. A 20 minutos t'oferim informació objectiva, veraç i accessible. Troba'ns cada matí als carrers de Barcelona o entra a 20minutos.es i sempre estaràs informat. 20 minutos, diari obert. Vaja, tan oberts que som l'únic diari gratuït.
Històries del 30 minuts, un llibre per retrobar-nos amb els protagonistes d'alguns dels reportatges més emblemàtics dels 40 anys del programa. Com els ha anat la vida? Què els va suposar participar en el programa? Ho descobriràs al llibre Històries del 30 minuts, a la venda a la botiga 3CAT i als punts habituals.
Compromís, passió, solidaritat. El dimarts 22 d'octubre, Mundo Deportivo i el Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya celebren la 41a gala Campions en Valors al Gran Teatre del Liceu de Barcelona. Un homenatge als esportistes i clubs catalans que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini del Corte Inglés, Clubs Eurofitness i CaixaBank.
Ramon Salmurri, campió del món de la susceptibilitat.
Inscrit.
Laia Tudel, defensora de les causes feixugues.
Inscrita.
Santi Jiménez, corredera, Miguel Rico, Mireia Vera, Dani Senabre.
Tots inscrits.
De dilluns a divendres a les 7 de la tarda, Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
També disponible a la plataforma 3CAT.
Heu trucat al CNADE, al Centre Nacional de Deducció, per saber quin és el programa que opeta des de fa 38 temporades, marqueu 3.0.
La nit dels ignorants 3.0, perquè el que és bo dura. De diumenge a dijous i de 12 a 2 de la matinada i amb Xavier Solà.
Escolta, és la segona vegada que truco, que truco.
Catalunya migdia.